Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
No puc començar el primer programa de l'any sense abans desitjar-vos a tots els que ens escolteu setmana rere setmana molt bon any nou. Que el millor del 2011 sigui el pitjor d'aquest any nou. Ara sí, comencem amb l'especial de Steven Spielberg. No us ho perdeu. Steven Spielberg és un dels directors més coneguts i importants del panorama cinematogràfic del segle XX i XXI. Però què ens pot explicar de la seva vida, Sergio?
Steven Allen Spielberg va néixer a Cincinnati, Ohio, als Estats Units, un 18 de desembre de 1946, en una família jueva, fill gran d'Arnon Spielberg i Spielberg Lega Posner. Té tres germanes i el seu pare era enginyer elèctric i la seva mare pianista. A part de les seves funcions com a director, guionista i productor, també està la de dissenyador de videojocs i un empresari de l'entreteniment americà. A més, té el mèrit d'haver rebut l'Ordre de l'Imperi Britànic.
Si no m'equivoco, moltes de les més prestigioses revistes americanes l'han considerat un home molt influent, no és així?
Doncs sí, la revista Forbes situa el patrimoni net de Spielberg en 3.100 milions de dòlars i el 2006 la revista Premiere va situar-lo com la figura més potent i influent de la indústria del cinema. Fins i tot la prestigiosa revista Time el va classificar com una de les 100 persones més importants del segle. A finals del segle XX, la revista Life el va anomenar la persona més influent de la seva generació. En una carrera d'unes 4 dècades, les pel·lícules de Spielberg han tocat tot tipus de temes i gèneres.
I sempre més ha sobtat amb el seu magnífic cinema.
Sí, les primeres pel·lícules de ciència-ficció i aventures, de vegades molt dirigides al públic infantil, es van considerar com un arquetip de les superproduccions de Hollywood. Els anys següents, les seves pel·lícules van començar a enfocar temes com l'Holocaust, l'esclavatge, la guerra i el terrorisme. Fundador de la societat de producció Amblin Entertainment i cofundador dels estudis DreamWorks, també ha creat la Shoah Foundation, Institute for Visual History and Education, amb l'objectiu de recollir els testimonis de tots els supervivents de la Shoah.
Està clar que triomfar com ho ha fet no és tan fàcil com a vegades ens pot semblar. Com va començar el mestre Spielberg?
El seu primer treball professional per la televisió va ser per fer un dels tres episodis pilots de la sèrie fantàstica Night Gallery, creada el 1969 per Rod Serling. Ice, protagonitzada per Joan Crawford, ella i Spielberg van ser bons amics fins a la seva mort. L'episodi és inusual en aquesta mena de treball, en el treball de càmera és més estilitzat que més tard en pel·lícules, podríem dir, més madures.
Imagino que no va ser el seu primer treball, sinó que seria el primer projecte més professional, no?
Sí, exacte, sempre es fan coses d'aquest tipus, però va ser l'episodi de Night Gallery on començaria tot. Després roda Amblin, el curtmetratge, el títol del qual serà més tard el nom de la seva productora. Parla de la història de dos joves que van en autostop des del desert del sud de Califòrnia fins a l'oceà Pacífic sense dirigir-se a la paraula. Per fer Amblin, Spielberg va rebre una subvenció de 15.000 dòlars de Dennis Hoffman, que aquest pretenia cobrar-se la meitat dels ingressos en els següents 10 anys, i amb una clàusula que deia que les pel·lícules dirigides per Spielberg havien de ser decidides i aprovades per Hoffman.
Bueno, anava pisando fuerte, no com es diu en castellà. Quins bons inicis, però tractant-se d'ell no pot ser menys.
Amb aquest curtmetratge, realitzat per Alan DeVoe, futur cap operador de ET, Spielberg va guanyar l'Atlanta Film Festival. Quan Sidney Shenberg, llavors vicepresident de producció de la Universal, va veure la pel·lícula, Spielberg va aconseguir un contracte de 7 anys amb la Universal Pictures per dirigir l'espectacle, un episodi de Colombo i la sèrie de televisió Night Gallery, ideat i conduït per Ron Serling, Marcus Welby i Owen Marshall. També dirigirà dos telefilms, Something Evil i Savage.
El 1971, tres anys després de deixar la universitat per dedicar-se a la direcció, va dirigir el seu primer llargmetratge, Duel. La pel·lícula és una barreja de thriller i road movie i explica la història d'un camió, el xofer boig del qual resta invisible als espectadors i que empaita sense descans un viatge de comerç. Spielberg aquí s'anticipa un altre dels seus temes recurrents, l'heroi accidental. L'home comú, que es troba davant de circumstàncies excepcionals i de manera inesperada, es converteix en heroi. La cinta s'ha convertit amb el temps en una pel·lícula de culte. El 1974 estrena Loca Evasión, que tracta d'un matrimoni interpretats per Goldie Hawn i William Atherton, que és perseguit per la policia quan la parella intenta recuperar la custòdia del seu nadó. Aquesta pel·lícula marca també el començament d'una col·laboració única en els anals del cinema. John Williams signa la primera de les seves 22 composicions per una pel·lícula de Steven Spielberg. No obstant, el mateix any, Spielberg assoleix l'entrada definitiva a la indústria del cinema al dirigir una de les millors pel·lícules referents a un dels animals més temibles del fons marí. Parlem de Tiburón.
La pel·lícula, amb un pressupost de 4 milions de dòlars, es va disparar fins als 12 per infinitat de problemes tècnics de rodar en el mar. Només petits talls de seqüències muntades van apaivagar els productors i a la Universal, fent-los creure en aquell jove realitzador i en el film. De fet, el film, que es devia haver rodat en 55 dies, es va acabar fent-se en 159, pràcticament el triple de temps.
Sens dubte, una obra mestra que ens va fer patir molt, jugant amb l'emoció i la tensió aconseguida en tot moment. L'escena del nen, que segur que tots recordaran, és potser la que més em va impactar. Però bé, continuem.
La veritat és que el film té moltes coses bones. La seva increïble direcció, el seu muntatge, la seva fotografia... Tècnicament, el film és molt bo i el guió no es queda enrere. Però per recolzar tot això hi ha un triplet d'actors molt bo. Roy Schrader, com el cap de policia Brody, està molt bé, igual que Richard Dreyfuss, com el jove oceanògraf Hopper. Però el millor de tots és, sens dubte, l'impressionant interpretació de Robert Shaw com el pescador de taurons Quinn. Un paper inolvidable. Ara escoltem un fragment de la pel·lícula.
¿Qué es eso, Quinn?
¿Qué?
Eso, ahí, en el brazo. Oh, esto es un tatuaje que me hice quitar.
No me lo diga. No me lo diga, decía... ¡Mamá! ¿No es eso?
No. Era el nombre del buque de la Armada Indianápolis.
¿Qué? ¿Estuvo en el Indianápolis?
¿Qué ocurrió? Un submarino japonés le disparó dos torpedos al costado del barco. Yo había vuelto de la isla de Tinian de Leyte, donde habíamos entregado la bomba, la que había de ser para Hiroshima. 1,100 hombres fueron a parar al agua. El barco se hundió en 12 minutos. No vi el primer tiburón hasta media hora después. Un tigre de 4 metros. Usted sabe cómo se calcula esto estando en el agua. Usted dirá que mirando desde la dorsal hasta la cola. Nosotros no sabíamos nada. Nuestra misión de la bomba se hizo tan en secreto que ni siquiera se radió una señal de naufragio. No se nos echó de menos hasta una semana después.
Després de saborir l'èxit, Spielberg es llença a un altre gran projecte que assumia realitzar des de fa molt de temps. El 1977 dirigeix Encuentros de la Tercera Fase.
Aquesta no ha tingut l'oportunitat de veure-la encara. De què tracta?
Doncs és una pel·lícula de ciència-ficció sobre la primera trobada entre una civilització extraterrestre i els humans. Influït per tota la mitologia omni dels anys 60, Encuentros de la Tercera Fase reflecteix tots els llocs comuns de la llegenda dels albiraments d'objectes voladors no identificats. Però a diferència de les seves predecessores, és potser la primera pel·lícula que mostra els hipotètics extraterrestres com a éssers amistosos i no com a invasors de la Terra, potser un reflex d'aquesta cultura de la nova era que començava a despuntar la dècada.
Els anys 80 s'han marcat per l'arqueòleg més famós del cinema, no?
Doncs després del fracàs de la pel·lícula 1941, una comèdia de la Segona Guerra Mundial, el 1981 va tornar amb En busca de l'arca perdida, creant un dels personatges més mítics del cinema d'aventures, Indiana Jones, un professor d'arqueologia obsessionat per aconseguir grans tresors de l'antiguitat, un home bondadós, encara que també ambiciosíssim, molt amic dels seus amics, faldiller, tendre, rialler i valent, encara que amb una por fatal a les serps. Interpretat de manera genial per Harrison Ford, ha quedat en la memòria col·lectiva amb el seu fuet i el seu barret. I s'ha convertit en tota una icona de la cultura moderna, imitat fins a la sacietat, amb major o menor fortuna, però mai amb idèntic carisma.
De cap manera no podem sentir la paraula Spielberg i no associar el seu nom amb el mític Indiana Jones o AMT, per exemple. Ha tingut molt bones pel·lícules i poquets fracassos, la qual cosa és bastant difícil. Seguim.
Indiana Jones i la seva antiga amant Marion s'enfronten al costat de Salah, els nazis, que volen fer-se amb l'arca de l'Aliança i que estan guiats per Belloc, l'arqueòleg rival del protagonista. En busca de l'arca perdida és una esplèndida fusió de cinema d'aventures, d'aura clàssica, de fil fantàstic i de comèdia, en la qual tot homenatge i referència possible entra des d'un punt de vista romàntic i nostàlgic. El cinema negre i el bèl·lic, la comèdia romàntica brillant, l'acció i l'intriga i la fantasia més delirant.
Sí, Joan, les pel·lícules d'Indiana Jones estan molt bé, però si hi ha un personatge entranyable en el cinema de Spielberg, aquest és E.T., l'extraterrestre. De fet, és una pel·lícula que emociona moltíssim, la recordem.
¿A dónde vamos?
¡Al bosque!
Localizado al pie de la colina. Habla la unidad 302. Hemos interceptado a los chicos al pie de la colina.
El tema principal de la pel·lícula és l'amistat entre Elliot i E.T., encara que pertanyen a mons completament diferents i distanciats per milers de quilòmetres d'anys llum, existeixen moltes similituds entre els dos. Els dos han estat abandonats, mentre E.T. ha estat deixat a la Terra pel seu grup de companys, Elliot pateix l'abandonament del seu pare. De nou, Spielberg torna a relatar qui hi ha la família trencada i, una vegada més, culpen a la figura paterna. Entre ells es crea un vincle capaç de fer-lo sentir el mateix.
Després de dirigir la cinta de ciència-ficció En los límites de la realidad, juntament amb John Landis, Joe Dante i George Miller, el 1983, i rodar les continuacions d'Indiana Jones, El templo maldito i La última cruzada, va dirigir el 1985 el drama El color púrpura.
Explica'ns una mica de què va.
El color púrpura és un drama humà que ens descriu les penúries viscudes tant per Sally com per les persones que l'envolten. I és que no hi ha personatge a la trama que no pateixi. L'arrebatament de la innocència, el poder dominant de l'home sobre la dona i la redempció es donen de la mà en aquest intens drama. Començant per la protagonista, Sally, és una nena violada pel seu pare que va anar embarassada dues vegades, la primera d'un nen i la segona d'una nena. Quan el seu pare es cansa d'ella, no li farà el més mínim cas i l'ofereix a un granger vidu, Albert, que pretén a la seva altra filla, Nettie, més agraciada que Sally. Però la vida de Sally no millora amb Albert, sinó tot el contrari. Després d'anar-se de casa, la seva germana Nettie s'instal·larà una temporada amb ells i al no cedir davant dels impulsos canals d'Albert, serà expulsada i apartada de la seva germana. El seu paper d'esposa s'assembla més aviat al de criada i començarà a patir durs maltractaments per part del seu marit cada vegada que li contradigui. El color púrpura és una pel·lícula emotiva i subtil que la posa al nivell dels grans drames clàssics que on Spielberg va demostrar el seu excel·lent coneixement cinematogràfic en realitzar una pel·lícula diferent a quantes havia fet anteriorment.
El 1993, Spielberg va dirigir una de les pel·lícules que més durament tracten l'Holocaust jueu i que ja li vam dedicar tot un programa. Parlem de La lista de Schindler, una pel·lícula que cada cop que la veig se'm cau la llagrimeta fàcilment.
Després de dirigir cintes que van passar bastant desapercebudes, tot i ser entretingudes com L'imperi del sol, Para siempre o Hook, com tu deies, Laura, Va fer La llista de Schindler, una pel·lícula que va mostrar l'Holocaust jueu com mai abans s'havia fet, removent consciències de tot el món en relatar-nos els terribles successos de Polònia durant la invasió nazi.
És una pel·lícula que us recomano 100%, sisplau, tots aquells oients que encara no l'hagiu vist. Us animo perquè val moltíssim la pena. De fet, per mi és la millor pel·lícula d'aquest director per com va tractar el tema dels nazis. Penso que com mai s'havia fet abans, amb tanta cura i sensibilitat, simplement magnífica.
És un film pel qual no passen els anys. És un film dur, auster, realista, però necessari. Una d'aquestes pel·lícules que marquen època i demostren que el cinema, a més d'entreteniment, pot fer-nos millor persones després de contemplar l'horror.
Potser el que més sobta és que és en blanc i negre. El director va marcar detalls en color per reforçar l'emoció de la situació i la crueltat que patien els jueus en aquell moment.
La pel·lícula posseix un aire documental que l'eleva per sobre de l'obra cinematogràfica fins a document històric. Spielberg va dirigir gran part del metratge càmera en mà, dotant a les imatges de cruesa i realisme, implicant en tot moment a l'espectador. No pensem que les escenes violentes i desagradables que apareixin en el film són gratuïtes. Tot el que apareix va succeir de debò i de forma molt més cruel a la qual se'ns mostra fins i tot.
Per mi, si ja em va sobtar i impactar aquest film, encara ho va fer més amb el seu final, que, si no recordo malament, ja vam comentar amb anterioritat, on sortien els actors i les persones a les que interpretaven.
No ens podem quedar només amb la llista de Schindler perquè el 1993 també va dirigir l'espectacular Jurassic Park, una història de dinosaures creats per manipulació genètica amb molts i bons efectes especials que van fer que més d'un nen petit tingués malsons per culpa d'uns dinosaures que semblaven d'allò més reals. El 1997 va rodar Amistat i la segona part de Jurassic Park, dues de les pel·lícules més fluixes d'aquest director.
Però no va trigar massa a posar-se les piles i fer una de les millors pel·lícules, Salvar el soldado Ryan el 1998. Un poderós relat bèl·lic que va crear escola i va ser un exemple a seguir per les posteriors cintes bèl·liques.
En la playa.
Després arribarien les futuristes Intel·ligència Artificial el 2001 i Minority Report el 2002, juntament amb les comèdies Atrapame si puedes i La Terminal. El 2005 rodaria dues pel·lícules totalment oposades. Per una banda, el remake de La Guerra de los Mundos, que és una obra que sens dubte ha marcat i ha estat punt de referència per altres films, ja que és la demostració de talent d'un dels directors que millor sap utilitzar els recursos dels quals disposa per oferir-nos un impressionant espectacle. La Guerra de los Mundos aconsegueix el seu propòsit, fer-nos sentir impotència davant l'enormitat de tot el que s'esdevé. L'absència d'explicacions científiques i premonitòries accentua aquesta por a l'inexplicable, com el simple perquè de qualsevol guerra, encara que els escèptics ho vegin com una llacuna argumental.
Què creus que intenta reflexar?
Bé, és una història d'allò més simple. Parla de la supervivència, d'un pare que vol salvar els seus fills, dels elements bàsics de la naturalesa humana enfront a un esdeveniment extraordinari. És una nova versió, molt lliurement adaptada, de la novel·la de H.G. Wells, que va publicar el 1898 en la qual es descrivia la forma en la qual una raça alienígena més avançada que nosaltres gairebé ens escombra de la faç de la Terra amb una superioritat insultant. L'altra pel·lícula és Múnich, basada en els fets reals de l'assassinat de diversos atletes israelians pel grup terrorista palestí Septembre Negre durant els Jocs Olímpics de Múnich el 1972.
Però no s'acaba aquí la llarga filmografia de Spielberg, no?
Doncs no, el 2008 va tornar amb l'última i certament innecessària entrega d'Indiana Jones. Després de 3 anys en silenci, Spielberg va estrenar a finals de l'octubre passat Les aventures de Tintín, El secreto del unicornio, pel·lícula d'animació feta amb la tècnica del motion capture.
Soc bastant seguidora de les pel·lícules d'animació i també us les recomano, per ser la primera que realitza en aquest format, si no m'equivoco. Està molt aconseguida.
Doncs sí, i ja per acabar amb el repàs, el pròxim febrer estrenarà a les nostres sales Caballo de batalla, una pel·lícula que té tots els números per endur-se bastants Oscars.
Bueno, haurem d'esperar encara uns mesos per saber-ho, però mai se sap.
Si Steven Spielberg hagués d'escollir una partitura entre totes les que ha composat el seu amic John Williams, escolliria aquesta, la banda sonora d'ET, l'extraterrestre. Williams ja havia treballat amb Spielberg anys abans, com a Star Wars o Encuentros en la tercera fase, per tant el gènere de ficció ja el tenia dominat. Però en la gran majoria de les produccions de Spielberg, el compositor és Williams. Si alguna particularitat té la pel·lícula són els pocs diàlegs i Williams havia de substituir amb les notes la falta de paraula i l'acció té aquest so. És la part que Williams es podia permetre utilitzar la seva orquestra, però el to més suau i tendre és la partitura que representa l'amistat entre el nen i l'extraterrestre. Williams aconsegueix de nou fer recordar en les nostres ments un moment màgic del cinema, el nen i ET amb vici amb la música que els acompanya. Aquesta banda sonora va suposar el quart Oscar guanyat per John Williams. Que està portant mals de cap a l'FBI i el responsable de caçar-lo. Aquest és l'argument d'Atrápame si puedes, i per ambientar aquesta espècie de joc, com el gat i el ratolí, John Williams decideix apostar per aquesta cançó, donant importància al saxofon per tenir un caire més atractiu. Les cançons que apareixen en la banda sonora són de l'època i és que està ambientada en els anys 50 i 60 de la història americana. I John Williams, si es tracta de treure la vena patriòtica, no té cap problema. Potser una de les melodies més famoses en la història del cinema i que es caracteritzen per la seva simplicitat, ja que només consta de dues notes, és Tiburón. John Williams va crear aquesta simple melodia i que a tots els oients ens ha causat horror al combinar les imatges amb la melodia. Per acabar, hem sentit la cançó Cadillac of the Skies de la pel·lícula L'Imperi del Sol, que la seva banda sonora va ser nominada als Oscars com a millor música original l'any 1987. John Williams va reprendre la seva col·laboració amb Spielberg creant una banda sonora evocadora a aquest gran imperi del sol naixent que veia els seus dies comptats.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i hagueu après detalls del gran Steven Spielberg. Que passeu molt bona setmana. Adeu!
Afraid of no ghosts.